El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Un quart de nou, l'IPC ha tancat any a Catalunya el 5,2% i el 5,7% a l'Estat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És una dècima per sota de la dada que es va avançar abans de tancar l'any. Tot i la moderació de l'increment en relació amb els mesos anteriors, l'any tanca amb la pujada de preus dels aliments més alta des que hi ha registres, que és el 2002 a Catalunya i el 1994 a l'Estat espanyol. A Catalunya, la cistella de compra ha crescut en un 13,4%, mentre que Espanya ho ha fet en un 15,7%. En parlem aquesta hora amb l'economista i professor de l'Autònoma, Albert Sala. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Anem a pams, perquè vam començar l'any, sobretot el juliol, estirant-nos molt els cabells amb una inflació del 10%. Finalment tanquem any amb una inflació del 5,2%. Com es pot analitzar aquesta situació? Podem parlar que les expectatives no han estat tan greus com s'esperava o, tot i així, aquest 5% és realment una xifra molt notòria?
Bé, tenint en compte la situació que teníem a l'estiu, que va arribar al 10,8, quasi un 11% de la inflació, la situació que tenim ara doncs és molt millor. El 5,7% d'inflació és alt, vist els objectius que té el Banc Central Europeu, però tot i així hi ha hagut una millora molt significativa, que bàsicament es deu a 3 o 4 factors. Un és que el petroli ha baixat, el mercat internacional del petroli Brent ha baixat, havia estat a més de 100, quasi de 125 euros, ja està a 80, 85. A l'hivern ha sigut més suau del previst, les temperatures han sigut més baixes, per tant no es gasta tanta energia, no es gasta tant gas, i també hi ha una forta aportació de les renovables. I a banda d'això hi ha un efecte estadístic, el mes de desembre del 2022 l'inflació va pujar molt aquest mes. Va pujar més que el mes de desembre d'aquest any. Doncs aquests quatre factors, sobretot el preu de petroli i les bones temperatures, això ha fet que l'inflació s'hagi mantingut, la inflació en general, però llavors hi ha un altre problema, que és la inflació subjacent.
Sí, exacte, que és aquesta que es parla, que estan xifres molt importants, no?, també, i la situació dels aliments, no?, va una mica en aquesta línia.
Exacte. O sigui, la inflació actualment dels països de la zona euro són molt país, dels 19 països de la zona euro, som el país que té menys inflació. Estem en una inflació del 5,7 quan Alemanya està al 9,6, o Estònia i Lituània està al 20%. Per tant, aquesta part la portem molt bé. L'excepció ibèrica, el control del preu del gas que va pactar el govern espanyol, ha tingut bastanta influència. Per tant, aquí això està molt ben portat. Ens podem felicitar de la bona evolució que ha tingut en 5 mesos la reducció d'un 5% de la inflació. Però aquí hi ha un segon problema. I el segon problema és la inflació subjacent, que és la inflació, però sense tenir en compte els combustibles i sense tenir en compte els productes frescos, que són els més volàtils. Si eliminem això, aquí sí que la inflació es persisteix. Aquí la inflació, comptes de baixar, ha pujat. I estem amb un 7% d'inflació subjacent, la que és una mena de segona ronda. Aquesta inflació ve a ser la inflació... La inflació en general dels combustibles, de la pujada per la guerra d'Ucraïna, del petroli i del gas, aquests costos es reflexen en els productes de cada dia. O sigui, és la inflació que ens transmet la cistella de la compra, per dir-ho d'alguna forma, no? I aquesta és la que persisteix i aquesta és la que va pujant, i aquesta és la que no baixa. Abans heu comentat que els aliments havien pujat aquest 15% en un any i són inflació que afecta els productes més bàsics, pa, llet, formatge, etc. Per tant, el problema està situat aquí. El problema està en la inflació, però a Espanya, concretament, està més situat en la inflació subjacent.
I en aquest cas, com es pot actuar sobre aquesta inflació subjacent? Perquè aquí se'ns havia parlat d'algunes qüestions, no? Com per exemple el tema dels tipus d'interès, no? Que ja s'està fent, etc. Però en aquesta inflació concreta que afecta, per exemple, els aliments... Aquí què poden fer? Què es pot fer? Què diu la teoria econòmica que es pot fer per controlar aquesta xifra?
Bé, a veure, controlar la subjacent, d'entrada, el que s'ha de fer és mirar per què passa això, perquè a Espanya el que està passant és que la inflació subjacent, que aquesta inflació de segona ronda estigui per sobre de la inflació, és una anomalia, és una cosa que no és massa, no és habitual, i de fet, d'aquests 19 països que deien de la zona euro, som l'únic, som el país que té menys inflació, en general, però és l'únic país que té la inflació, aquesta subjacent, aquesta de la cistella de la compra, per entendre'ns, per sobre de la inflació normal. Per tant, primer pas és veure per què passa això, no? En segon punt, hem de veure que també hi ha una polèmica, no? Aquests dies hi ha hagut una polèmica entre la Yolanda Díaz, ministra de Treball, i el Josep Sánchez Llibre, que és de la patronal, que un acusa l'altre de que hi ha una transmissió, una pujada de marges per part dels empresaris per sobre del que tocaria, no? D'alguna forma, això són les acusacions de Yolanda Díaz del Josep Sánchez Llibre. Un Sánchez Llibre, que és de la patronal, diu que això no passa. Bé, s'ha de veure perquè aquesta anomalia passa a Espanya, perquè han pujat tant els preus dels productes bàsics, i s'hauria d'analitzar si realment hi ha un excés de marge per part d'algunes empreses, que no seran les petites. Si això passés, serien les grans empreses que tenen un gran poder de mercat. I l'altre efecte, l'altra cosa que es pot fer és el que s'està fent, mesures com la que ha fet el govern de reduir l'IVA, sobretot l'IVA reduït, el superreduït d'aquest IVA del 4%, que afecta els productes bàsics, que afecta la pa, la llet, les verdures, les fruites, les patates, tot això ha tret l'IVA. O sigui, que això, què vol dir? Que quan anem a comprar, si això es transmet correctament, les grans superfícies i supermercats ho transmeten correctament, aquest 4% el deixarem de pagar i, per tant, això serà una millora en aquesta inflació subjacent. Aquests són diferents. Actuar sobre el que incideix en aquests preus d'aquestes matèries, d'aquests productes bàsics. Un d'aquests efectes és els impostos. Si reduïm els impostos, aquests productes seran més barats i aquesta inflació subjacent baixarà. Això hem de veure, aquests efectes, i aquest efecte que aquestes mesures del govern que ha posat l'1 de gener es transmeten i es veuen, es materialitzen aquest mes de gener, amb la inflació subjacent podrem veure que això és efectiu. Tot i això, per altra banda, tenim la supressió de la bonificació dels combustibles. Per tant, això, per una banda, l'IVA, eliminar l'IVA ens beneficia per la inflació, però la supressió d'aquesta bonificació que hi havia amb els combustibles, doncs això farà l'efecte contrari. Hem de veure com aquestes dues mesures afecten a la inflació d'aquest mes de gener, i després s'hauria d'investigar aquesta polèmica que hi ha entre govern i patronal, si és certa. No? També avui surt un article, un estudi que ha fet Oxfam Intermón, que informa sobre la desigualtat. Mm-hmm. Aquests informes que fa periòdicament sobre la desigualtat, i també diu que els marges de les grans empreses, doncs, també podrien sigut més superiors al que tocava. No sé. Això,
de fet, en aquest sentit, hi ha molta polèmica a les xarxes socials, perquè hi ha gent que s'ha dedicat a fer fotografies dels productes abans de que s'apliqués aquest IVA reduït pràcticament al mínim a molts productes, i el preu és igual, fins i tot superior en alguns casos, no? Aquí també suposo que hi haurà d'haver inspeccions per garantir que això s'està fent com Déu mana, no?
És veure aquest apartat que no sé, la ministra va fer unes acusacions, però tampoc va demostrar massa res, no? Eren unes acusacions en general. Llavors s'ha de veure què hi ha de tot això, i com bé dius, doncs si realment no es trasllada aquesta eliminació dels IVAs, primer s'apuja i després se baixa, doncs aquí quedem igual, doncs fer inspeccions per detectar si això està passant o no. Sí, investigar si això realment és correcte. I repeteixo, això afecta més que tot a empreses que tenen gran poder de mercat. A l'hora de fixar preus és molt difícil. Les pimes i petites i mitjanes empreses, fixar preus és prou difícil. Aquestes empreses les han castigat molt amb la pujada del cost de l'electricitat, i a més amb les matèries primes. Per tant, aquestes empreses no poden fer aquestes coses. Mm-hmm. Llavors, això, grans superfícies i grans empreses, s'hauria de veure si estan actuant correctament o estan aprofitant la situació aquesta.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès a l'economista i professor de l'Autònoma, Albert Sala. Molt bon dia, que vagi molt bé. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.